Ara no podíem veure els partits, pavellons tancats, ja és que això ha sigut bastant, bastant dur jugar amb pavellons tancats, amb silenci, com entrenar una cosa, era una sensació molt rara. I bueno, ara sembla que la cosa ja va, ha anat canviant, ja al final de la temporada passada, i aquesta doncs ja comença a ser una mica més normal tot plegat, i esperem que això sigui, com aquí diu, no? una anècdota passada i puguem disfrutar de l'esport en directe, que és el que a tots ens agrada, els que ho practiquem i els que ho venen a veure.
Clar, i tant, i tant.
Jo, en relació amb això del tema de la pandèmia, us volia preguntar com creieu que ha afectat la Covid a l'hora de, des del punt de vista dels pares i mares, d'apuntar els seus fills i filles en un club d'esports a jugar. Vull dir, clar, tenint en compte no només la por, que és òbvia, no? de que els nens es contagin i ho puguin portar a casa també, sinó el fet de que hem vist a les darreres dues últimes temporades que suspenien partits durant un llarg període de temps i ho en això, no? Que pots pagar una matrícula al principi de temporada però després no saps, tenint la incertesa aquesta de si es completarà la temporada o no.
En aquest aspecte, amb el Club Esportiu Palamós de bàsquet, nosaltres sempre, bueno, hem tornat els diners als pares i mares la temporada anterior que no vam poder disputar gairebé. Al final de temporada els hi van donar dues opcions: o els hi retornaven tots els cèntims que havien pagat, o si no, els descomptàvem de la quota d'aquest any, vale? O sigui, amb el tema econòmic sempre hem sigut, doncs, bueno, sensibles a la situació que n'hi ha, vale? I després, en quant a el que és el tema menament, doncs, de la Covid, evidentment tenim de tots els gustos i colors. Vull dir, n'hi havia famílies que consideraven que no, el meu fill no ho deixa aquí i s'ha acabat, amb tots els respectes, vale, per part nostra, i d'altres que confiaven amb els mitjans de seguretat que imposàvem al club i que venien marcats per la Generalitat i que hem complert el 100% i han continuat, doncs, fent l'esport com calia, no?
Sí, jo volia fer un incís amb això que acaba de dir el meu company del bàsquet Palamós, que jo crec que hem fet un treball de maduresa pel que fa a la gent que ha organitzat que organitza el club i les famílies precisament per respectar totes les decisions que individualment cada família ha pres, de que mira, el meu fill jo no el vull portar, jo el meu fill sí. Quan hi havia ja debat entre els components, els entrenadors, els coordinadors, de si s'ha d'entrenar o no s'ha d'entrenar, jo entrenaria, jo no, mira, jo no vull entrenar, jo sí, què fem, com ho fem, però sempre amb un treball de molt de respecte entre nosaltres. No hi ha hagut, almenys en el nostre club, cap tipus d'enganxada, tothom s'ha comprès i s'ha respectat. Jo crec que amb això ens ha ajudat molt a millorar i ens ha unit també molt a l'hora de prendre les decisions i d'estar junts en qualsevol situació que ha anat variant en el llarg de la pandèmia, no?
Mm-hmm. Sí, poca cosa més a afegir. Jo penso que la pandèmia ens ha ajudat a tots una miqueta també a centrar-nos en coses, no? A nivell econòmic el club sé que va fer esforços per això, els que no podien ni entrenar ni poder fer coses, doncs reduir quotes, jugar amb aquest tipus de coses per facilitar les famílies, perquè al final també és un gasto que té tothom. I després això, a nivell de famílies hi ha hagut de tot, no? Com és normal. Però sí que és veritat que hi ha hagut més en els d'iniciació, els petits, no? De dir, esperem un any més a apuntar-los o no esperem. Pels que ja estaven apuntats al club, la veritat és que baixes no n'han tingut, i també ha servit, doncs, una miqueta, doncs, la gran feina que han fet els coordinadors per intentar, doncs, centrar els protocols, centrar una miqueta, que ja prou complicat que era tot plegat, que ells, doncs, bueno, han anat tots a una i la veritat és que ha anat prou bé encara.
Mhm. Esperem, doncs, que continuï així, que vagi millorant la cosa. Ara, deixant una mica de banda ja la pandèmia, aquí avui a Ràdio Capital us hem pogut reunir els representants d'alguns esports de la comarca, d'alguns clubs, però d'esports al Baix Empordà n'hi ha molts més. A fora ho comentàvem, handball, futbol, moltíssims més. Creieu que el Baix Empordà es pot considerar com un referent dels esports o una comarca que, doncs, que hi ha molta oferta d'esports diferents per tot tipus d'interessos?
Home, jo el Baix Empordà no t'ho sabria dir, però a Torroella de Montgui en concret crec que n'hi ha molts, hi ha molta varietat, inclús hi ha esports que es repeteixen, o sigui que hi ha dos clubs d'algun esport en concret. Però sí, sí, la veritat que hi ha una competència sana sempre, però avui dia a Torroella hi ha ciclisme, ping-pong, hi ha bàsquet, hi ha handball, hi ha futbol, hi ha rugby, i segur que me'n deixo algun altre més, però hi ha molta... La veritat és que el teixit associatiu esportiu del poble és molt i molt ampli.
Sí, jo penso que fins i tot aquí on estem ara, no, Palafrugell mateix, doncs es pot practicar qualsevol esport. Jo diria que, i conegut una miqueta el tema de l'esport, diria que és dels pocs llocs on te pots arribar a practicar-los a quasi tots, quasi tots. Però sí que és veritat que a nivell de hockey, per exemple, doncs d'hockey, som l'únic club del Baix Empordà. I això és un hàndicap per nosaltres, perquè els nanos doncs, de seguida han de fer molts quilòmetres per desplaçar-se. Però sí que mirat amb així d'aquesta visió global, el Baix Empordà, i tant que sí. Segur, ben segur que de les províncies, de les comarques, és de les que es pots practicar qualsevol esport.
Però és el problema que ens trobem als esports més minoritaris. Clar. com el sí, hockey sí, sí. I el rugby, nosaltres també fem uns molts i molts de quilòmetres. Inclús un any, per fer una mica de queixa a la federació, ens vam dedicar a comptar els quilòmetres que feia l'escola. A l'escola nosaltres li diem als nens que tenen de 6 a 12 anys, això ja parlo de fa 4 o 5 anys, eh? I la nostra escola havia fet al final de temporada 2.400 i pico quilòmetres.
No,
i clubs com la Sant Boiana o Sant Cugat n'havien fet 600-700. Vull dir que la diferència...
I els 2.000 els podem arribar a fer en un mes, eh?
Bueno, vosaltres sou professionals,
no,
com
no,
has dit
no,
abans.
No, amb els nanos, amb els nanos. No, amb els professionals ja no els compto els quilòmetres, perquè no... Però amb nanos i tant. Pensa que, o sigui, nosaltres aquí el més a prop per dir algun nano pot ser, doncs... Pot ser, doncs, Girona és el més a prop. I juguen a tot, ells ja juguen a tot Catalunya. O sigui, ja les lligues ja no són comarcals, ni són provincials, doncs, pots haver d'anar a jugar, i, per exemple, doncs, jugàvem aquí al Vilafranca, a l'Igualada, vull dir que a Mollerussa, al Picat, a Lleida...
Sí, Lleida, Tarragona, sí, igual que nosaltres.
I llavors, clar, això el que sumes quilòmetres, quilòmetres, molts quilòmetres, no ho vam fer una vegada i pujava moltíssim. Clar, el primer equip sempre ho poso de part perquè amb aquestes discussions, pobres, no hi podem entrar-hi perquè és un altre món.
Sí, sí, jo te parlava de l'escoleta, sí, que sí, sí. Fan trobades, no hi ha ni lliga, que fan alguna activitat cada 2-3 setmanes. Sí. Sí, sí, ja parlem d'infantils i juvenils, també augmenta els quilòmetres, sí, sí.
En el cas del bàsquet, potser aquí es pot jugar una mica més
clar,
a prop, no?
És diferent, és el que t'anava a dir. De totes maneres, crec que a les alçades que estem, la cultura de l'esport està ja impregnada a tota la societat. O sigui, qualsevol sap que l'esport té que formar part de la vida i del, bueno, forma part de tot ja, gairebé. Llavors, sí que és veritat que amb els vostres esports no conec massa, però sí que amb el bàsquet doncs, no tenim per què fer tants de desplaçaments. Si és cert que conforme vas pujant de categoria i de nivell, com és el cas del Club Esportiu Palamós, que cada cop tenim més equips a nivell interterritorial, doncs clar, els desplaçaments doncs, ja tens que anar a jugar doncs, a Barcelona molt més sovint, pot ser que quan arribes a fases finals tinguis que anar doncs, fins i tot a Lleida o a Tarragona, vale? Però això comporta ja el fet de que vas pujant de nivell i de categoria. Però sí és cert que a la comarca del Baix Empordà doncs, n'hi ha una gran, importantíssima red de clubs de bàsquet que, i d'oferiment d'altres esports que crec que és important dins de lo que és el context de Catalunya. Crec que el Baix Empordà és una comarca de l'esport.
Bé, tots teniu en comú que els vostres equips, els vostres clubs estan, algunes categories estan en lligues altes, no? En competicions altes. Però també hi ha l'altra part de categories inferiors, no? És dels nens més petits i bueno, categories de formació. Jo us volia preguntar quina importància li doneu en aquestes categories, en aquesta formació. No només a la part que es veu, no? Més per fora, que és la competició, sinó la formació.
Mira, nosaltres, quan personalitzo molt amb això, quan vam agafar el Club Esportiu Palamós, jo soc pare de fill, jugador, com la immensa majoria de les juntes que arreu del territori de Catalunya estan treballant per portar endavant els clubs amb totes les necessitats que això comporta, doncs n'hi havia només, crec recordar, 6 equips. 6 equips. Clar, evidentment, el nivell del club es venia ressentit perquè no hi havia una formació, no hi havia una base. Nosaltres hem treballat i hem apostat sempre per mantenir un club amb tota la piràmide estructural, que és des de l'escoleta fins al primer equip. La base és tot d'un club. Si tu no treballes bé la base, al final, a dalt, no tindràs resultats. D'acord? A part del que aconsegueixes amb la base. Si tu treballes bé la base, crees un sentiment saps, de club, crees un sentiment d'efectivitat cap a aquell club. M'entens? hi han diverses formes de portar el club. Hi ha clubs que també agafen i la base no estan massa interessats en ella o no els hi preocupa, i en canvi doncs, el primer equip doncs, a base de comprar jugadors o de fitxar o de fer això o l'altre doncs, estan a categories superiors, d'acord? La nostra visió de lo que és l'esport, i més en un municipi com és Palamós, és potenciar la base, treballar la base, i amb el que ens doni la base estarem on tinguem que estar, però la base és el més important.
A mi, perdoneu que faci un incís, de les vostres xarxes socials, que fa una estona també en parlàvem aquí a Ràdio Capital, fèiem un debat de xarxes, em va sorprendre una cosa, que és que quan feu una valoració d'un partit de qualsevol categoria, sou molt sincers. Dieu, doncs avui no s'ha jugat bé. Creieu que la sinceritat amb els nens petits també és important perquè siguin crítics amb ells mateixos o a nivell de formació?
Bé, nosaltres des del punt de vista que el que veurem és que cada vegada l'equip vagi millorant esportivament amb el que són els, diguéssim, els inputs de com s'ha jugat o com s'ha deixat de jugar, sí que potser sí que es fa alguna crítica o es diu, però sempre en positiu.
Sí, tant i vale? Tant.
Sí, mai sense voler ferir.
No, només faltaria.
Ni enfonsar el por a nano. Perquè precisament, si te fixes, igual que dius això, a les nostres xarxes socials, tots el que són equips de base no es sol posar mai al marcador. Sinó es fa una valoració d'aspecte, doncs, si heu jugat millor, jugat pitjor, hem de millorar amb això, hem de mirar de millorar el rebot o el que sigui. Però mai posem el resultat. O sigui, el que volem donar com a èmfasi és el fet de doncs, fer l'esport i de superar-te i de millorar, ja està.
Imagino que això ho compartiu, no, també?
Sí, al final jo penso que això també és un tema molt cultural, no? O sigui, suposo que el company ens comentarà la tercera part que teniu sempre, i aquesta és la un objectiu que tots els esports ens agradaria, no? Jo, és cada esport té les seves coses, però al final, al rerefons, penso que amb la mainada, sobretot, sí que és veritat que hi ha un tema de valors a darrere i que aquesta cultura i aquesta manera de que el club ha de treballar això doncs és important, no? Perquè al final també el que estàs fent és que aquests nanos tinguin una educació, llavors, a part d'aquell esport, però sí que a vegades compaginar les dues coses perquè al final tots volem, no?, que arribin doncs, com més lluny millor, perquè al final estàs competint, estàs intentant millorar i llavors a vegades buscar aquest equilibri ens costa, no? Però si tens píndoles d'aquestes o tens gent al club que viu per això, no? Ja sigui en xarxes socials o sigui el propi club que valori doncs, els diferents equips que puguis arribar a tenir, no? Equips molt més socials, equips més competitius, perquè al final també has de poder donar l'opció al nano que és molt competitiu doncs, de poder-li donar aquesta opció, perquè si no també li estàs traient una sèrie de coses que ell també valora, no? Per tant, penso que hi ha una mica de tot i s'ha de buscar l'equilibri.
Lo complicat als clubs petits, vale? És que tens canalla de tots els tipus. I com no tens un gran volum, has de compaginar. I això és una feinada dels entrenadors, que m'entrega el barret. Jo no soc entrenador, però... Hola? Sí? No se sent?
Sí, sí.
Vale, ens sentim bé nosaltres?
Ah, sí? Sí. Vale, perfecte. Doncs això, que és una feinada per als clubs petits, perquè tens un grup de jugadors i jugadores de diferents nivells i tothom vol la seva satisfacció i la seva motivació. Sí, clar.
Sí, nosaltres el que comentaves abans de les xarxes socials no fem massa esment als resultats, sí que a vegades els posem, però inclús si alguna vegada guanyem per molts o al revés, perdem per molts, intentem no posar-ho. Mm-hmm. Ens han superat d'una manera molt clara i estan a la falta inclús quan juguem a casa i a vegades guanyem partits que són molt desigualats, parem el marcador perquè els rivals no vegin nostres vull dir, intentem ser una mica cauts amb això i el nostre pla sempre és d'intentar de desenvolupament, no fixar-nos tant en el resultat sinó realment si millorem amb el joc o no, i els resultats al final, si tu millores amb el desenvolupament els resultats ja arriben, encara que a tothom li agrada guanyar i volem guanyar, però intentar buscar aquest equilibri entre no guanyar qualsevol manera, sinó que juguin els nanos que s'esforcen, que venen a entrenar, i que la base sigui millorar cada setmana el joc i no tant fixar-se en si guanyem un campionat o no, no?
I per últim, ja preguntar-vos sobre els objectius per aquesta temporada i bueno, a llarg termini, si voleu comentar alguna cosa.
Bueno, nosaltres, la veritat és que, com ja sabeu, doncs, estem a la màxima categoria, llavors aquí l'objectiu a nivell de pàdel seria mantenir la categoria aquesta, que no és fàcil. Aquest any hem passat de 16 equips a 14, per tant és que ara és molt més complicat. Estem en aquella situació que dic jo del fil del descens, queda molta lliga encara per endavant, venim de dos partits molt bons que sembla que ens donaran una mica d'aire, hi ha bon equip per intentar treballar aquest tema i una mica sí que o sigui, segurament abans de començar la temporada ens haguéssim marcat un objectiu una mica més elevat, no? Intentar anar a jugar a Europa l'any que ve, intentar participar a la Copa del Rei aquest any. La Copa del Rei ja no podem participar-hi i en Europa doncs, es decidirà a final de temporada, no? Si quedem dels 8 primers. Per tant, bueno, ara estem esperançats, estan sortint bé les coses i sembla que tornem a agafar una mica l'objectiu aquest de almenys mínim mantenir la categoria, que això seria importantíssim per Palafrugell i per la Mainada, pel club i pel poble al final també, perquè al final també, com dic jo, hem intentat posar Palafrugell una mica en el mapa, encara que si no el món del hockey, però ara doncs una miqueta, doncs a més doncs, tenim, a part de la televisió, doncs Esport 3, tenim a vosaltres, tenim altres ens televisen els partits setmanalment i per tant això també és una mica de difusió doncs, del poble que ens puguin ajudar, per tant hem d'intentar mantenir la categoria com sigui.
Perfecte.
Bé, doncs el bàsquet, estem molt contents d'aquesta temporada, com està duent-se a terme. Volem consolidar el que és l'estructura de base amb equips a nivell interterritorial, que seria com la segona divisió a nivell català. Aconseguir alguna vegada un equip a preferent, que és la màxima categoria. I en quant al sènior, que és el primer equip, doncs, assolir la Copa Catalunya, que creiem que aquest any podria ser i és molt factible que ho puguem aconseguir. Tot amb jugadors de la casa, del planter de Palamós. Actualment estan ocupant la primera posició, la primera catalana, o sigui que tot és possible.
A veure, ho seguirem.
Doncs moltes gràcies.
I per part del rugby, doncs el nostre gran objectiu és captació, molta captació, que més nanos coneguin el rugby. Aquest any per primera vegada tenim tots els equips amb jugadors propis de Torroella i al voltants, que alguna vegada ens havíem d'ajuntar amb el GEC de Girona per a fer alguna categoria que ens quedava coixa, ells també ens ajuntaven per poder competir, ara per primer cop això ja no passa, i seguir augmentant el número de jugadors. El primer equip juga a la màxima divisió de Catalunya, ens agradaria mantenir-ho, i el gran objectiu d'estructura que té el club ara mateix és tenir un local social propi, que li donem, com deia abans el company de handball, molta importància a el que és el tercer temps, que l'equip de casa sempre convida a menjar i beure en el rival i en l'àrbit després de cada partit. Fem molta vida en allà i bueno, ara és un local compartit i ens agradaria doncs, trobar la manera de tenir un local per poder-lo arreglar i posar-lo al nostre gust, no? Aquests són els objectius principals del nostre club ara mateix.
Doncs bé, ho seguirem de prop a tots els clubs. Moltes gràcies per passar per Ràdio Capital en el Dia Mundial de la Ràdio. I res, moltes gràcies i que vagi molt bé.
I molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Dia Mundial de la Ràdio. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Escoltar-les, et posaves a cantar. Looking for paradise. Ràdio Capital, les tenim totes.
És un quart i mig de dues del migdia. Dia Mundial de la Ràdio, a Ràdio Capital, també a través de radiocapital.cat, que ens podeu veure en format audiovisual, també a través de Twitter, de Twitch, de YouTube, sí, i de Facebook.
I aquí davant també.
I si voleu venir-nos a veure, doncs som al centre del centre comercial Cavallers de Palafrugell.
Sí, sí.
Hem parlat de moltes coses, amb entitats, amb gent, hem fet la comèdia aquesta del Ràdio Cincinnati.
Els esports també.
Hem parlat d'esports fa un moment i parlem de música amb en Gonzalo Castañeda. Tornem una vegada més a parlar de cançons que parlen de la ràdio, Gonzalo.
Doncs sí, i en aquest cas és una cançó mogudeta que va marcar l'estiu del 2017. No sé si la coneixeu.
Sí, home, i tant.
Sí.
Home...
són d'aquells errors que la història de la música deixa gravats a foc.
Sí, sí, sí.
Que no, home. Doncs el títol ja ho diu tot, eh? Subeme la ràdio, tráeme l'alcohol, subeme la ràdio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
Mira, per alguna cosa s'ha superat aquest
poesia, home. Poesia pura.
A mi, aquesta cançó busca la festa i almenys, bueno, em recorda les festes que hi havia abans del Covid, que sense restriccions, que no sé si... Bueno, jo almenys tinc moltes ganes de que passi.
Ja pots sí. Anar, ja pots.
Però no tens ganes d'anar a ballar sardanes, tens ganes d'anar a ballar aquesta. Aquest és el problema.
Sardanes també, pots anar a ballar també sardanes, eh?
Exacte. Clar, home. Sí, no, sempre aquí amb la música de la nostra terra.
Sí, home. Ho diràs, i tant.
Però sí, aquesta gràcies. Música també...
Sí, fa temps que no ha vist la nostra terra.
Exacte, sí.
Sí. I res, doncs aquest videoclip que va paralitzar durant 3 dies el trànsit de l'Havana amb milers de curiosos que no van voler perdre's el rodatge i llavors, doncs, sense cap dubte, doncs és una festa el videoclip.
És una festa.
Sí, sí.
Enrique Iglesias, que per cert ho ha deixat, no, ja? Aplegat, no?
Ah, sí?
Sí.
No, va traient coses, eh?
Com és que no hi ha banderes a mig pal? Tot arreu.
I deuen ser a casa seva.
Va traient coses.
Ha tret un disc final que dic que es plega ja, vull dir que no en traurà més de coses.
Bueno,
ja.
Com Charango, doncs, mira.
Charango, algun dia espero que tornin.
Jo també.
Bueno, aquests no ho sé.
Exacte.
Bueno, sí, un retorn. Com sobre cabra, també es van acomiadar i van tornar després. Vull dir que...
Bueno,
Gonzalo...
Com la Ioli, que també torna.
Sí.
Doncs res, ja no molesto més.
Home, que no molesto més. Gonzalo, mai una frase teva havia sigut tan descriptiva.
Us porto aquestes cançons i em dieu que...
Que no ho saps, que som una mica haters aquí.
Sí, a part de l'Eixes que no sap ni cantar, pobre.
Sí, en realitat ens fa molta il·lusió.
Doncs res, només recordar-vos que aquesta tarda, 7 de música, eh? De 7 a 8 de la tarda.
Amb Gonzalo Castañeda live.
En directe. A més, ho podreu veure aquí, si veniu aquí. Bueno, no mireu que tirem el pal d'autobús, tirant la persiana, no?
Sí.
Bueno, en fi.
Gonzalo, gràcies. I que acabis d'anar bé aquest Dia Mundial de la Ràdio.
Gràcies. Igualment.
Sis minuts i dos quarts de dues. Si d'una cosa val la pena que parlem a la ràdio és de cultura, en totes les seves expressions. Hem parlat amb cultura popular, hem parlat de cultura popular, d'associacionisme, hem parlat de cultura musical, hem parlat d'aquesta big band dels Red Ribbons que hi havia a Palafrugell i d'aquesta tradició de jazz, de swing, hem parlat de música... però la cultura també té una pota fonamental que explica una mica d'on venim i com som. I aquesta és la pota que, vaja, la pota del patrimoni. Patrimoni que s'encarreguen de preservar gent com la que tenim en aquesta taula d'ara, Eugènia.
Sí, mira, avui hem portat, Miquel, el Xavier Roca, del Museu Terracota de la Bisbal d'Empordà. Què tal?
Bé, molt bé.
Bon dia. El Gerard Cruzet, del Museu Mediterrània.
Bon dia.
Bon dia. I l'Àngela Martí, responsable tècnica de conservació i difusió del Museu del Sur. Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, com que avui és diumenge, Miquel, sí, i no és dia de treballar gaire, hem preparat un joc per conèixer els vostres museus, o si més no, quatre detalls. Llavors, segur que heu jugat al Trivial, no? Sí o no? Sou de sí, Trivial? Sí. Vale, perquè hi ha gent que l'odia. A mi m'agrada bastant. Llavors, hem fet un Trivial personalitzat amb algunes preguntes sobre els vostres museus. Però, clar, la gràcia és que, per exemple, el Gerard no respongui preguntes sobre el Museu Mediterrani.
Els has avisat abans o no?
Sí, els hi vaig dir que faríem un joc així. Sí.
Ah, però, per tant, és una mica atracament, eh?
Es van mostrar disposats.
Home, vale,
sí,
vale, vale.
No patiu. El Gerard no respondrà preguntes sobre el Mediterrani, sinó que a veure què sap, per exemple, del Museu del Suro. Val? Si no les saben ells, llavors ja vindrem amb tu. Va, esteu a punt o no? Sí?
Va. Els tres fan una cara d'estar agraïts.
Vinga, va, comencem. Per exemple, Xavier, tu, del Museu Terracota. Com es diu l'exposició del Museu Mediterrani que ha inaugurat la programació d'art contemporani? Et dono tres opcions, vale? Primer, un cotxe al costat d'un camp de girassols. Segona opció, una moto al costat d'un camp de tulipes. Tercera opció, un cotxe al costat d'un camp de patates. Va, no sé balxivar-vos, que us esteu mirant. Un cotxe al costat d'un camp de girassols, una moto al costat d'un camp de tulipes o una moto al costat d'un camp de patates?
Jo diria que la segona.
Una moto al costat d'un camp, sí, de tulipes?
Sí.
No.
No.
No. Ui.
De fet, no la pots saber perquè la inaugurem el divendres que ve.
Bueno, home, és que això ho explica tot. És que quines preguntes de fer, tu també.
Bueno, és un cotxe al costat d'un camp.
Això és indefensió, això és indefensió total. Això.
No passa res, no passa res. El pitjor seria que et fes una pregunta del teu museu i no la sapiguessis. Sí. Per això directament...
Recordeu que si heu de prendre alguna represàlia, el mitjà no es fa responsable dels seus col·laboradors, eh?
Va, una altra pregunta. A veure, la informació l'he tret de les vostres webs i de la Wikipedia a vegades, perquè sóc una persona de la generació Z i he de ser així. Val, en quin moment, pregunta per l'Àngela, del Museu del Suro, en quin moment la manufacturera de terrisseria tradicional, vale, de la Bisbal va entrar en crisi? Principis del segle XX, finals del XIX o finals del XX? Són preguntes molt trivials, que són impossibles
finals
de saber.
Finals del XX.
Principis del XX, quasi. Bueno, de moment anem molt bé.
Anem bé.
Vinga, pregunta pel Xavier del Museu Terracota. El Museu del Suro té una roda de bicicleta, patinet elèctric o carro de cavalls?
Patinet elèctric, segurament.
Segur.
És per mi, això, no?
Sí, pel Xavier.
Pots tornar, perdona?
Sí, el Museu del Suro té una roda de bicicleta, de patinet elèctric o de carro de cavall?
Diria que de carro de cavalls.
De què, Àngela? Ah, de bicicleta.
De suro.
Bueno, mirem-ho pel costat positiu, 3 de 3.
Quin nivell has.
Sí, no? De moment. Sí, el diumenge que ve aneu als museus respectius de cadascú. Va. Val, pregunta pel Gerard, va. De quin llibre té un exemplar al Museu del Suro? De la Celestina, del Quixot o de Terra Baixa?
Del Quixot.
Molt bé! Perfecte, molt bé. Pregunta-la per l'Àngela. Vale, ja et dic unes peces de la Mediterrània. Vale? N'has de treure una que no hi és allà al museu. Vale? Un envàs d'oli, un crani, una falç dentada o una alfombra antiga? Un envàs d'oli, un crani, una falç dentada o una alfombra antiga. Quins d'aquests objectes no estan?
Diguem una alfombra antiga, però...
Molt bé. A veure, realment m'he inventat lo de l'alfombra. Potser sí que en teniu una.
Alguna trobaria, potser.
Alguna sí, no? Però hi ha un crani. És que a mi em va sobtar que tinguéssiu un crani.
De les excavacions arqueològiques, sí, sí.
Clar. Vale, pregunta pel Gerard. De quins dos colors és la terra, o sigui, el material bàsic per fer ceràmica, blanc i vermell, vermell i taronja o blanc i marró?
Vermell i taronja?
Va, Xavier?
Blanc i vermell.
Molt bé. Jo he après molt, fent aquest.
Nosaltres fent també.
Aquest, fent aquest trivial. Val, i ara una pregunta. Ah, no tenim boli. Bueno, no passa res.
Qui, sí, a veure. Martí, mira, allà sobre hi ha un bolígraf.
Perfecte. Vale, i et puc trencar aquest guió, Miquel?
Sí.
Vale. Jo us dono un tros de paper a tots, això, és que no m'he recordat de preparar-ho, val? I haureu d'apuntar la resposta aquí, vale? I després ensenyeu, com que fem radiovisual...
La màgia de la ràdio, deien.
Vinga, la pregunta és, quin dels tres, de tots aquests tres museus que esteu aquí representants, quin dels tres és el museu més gran del món específic en la seva matèria, segons la Wikipedia? Potser és mentida, però teòricament és això. Quin dels tres? O sigui, el Museu del Suro, el Museu de Terracota, el Museu de la Mediterrània, n'hi ha un que, la seva matèria, o sigui, que en la seva matèria és el més gran del món. No sé, potser és mentida, jo ho he tret a la Wikipedia.
Escolta, això et dona molt poca credibilitat com a periodista.
Però jo ja ho estic reconeixent, la cosa és que jo ho vengués com una cosa certa. Vinga, s'ho estan apuntant, pot ser el Museu del Suro, el del Terracota o el de la Mediterrània. Què, sí? Vinga, ensenyem-ho. Val, suro, molt bé, doncs que sapigueu que és això. Perfecte, qui ha guanyat? Miquel, tu has comptat?
No. Estava fent una altra cosa.
Bueno, doncs no sabem qui ha guanyat el concurs.
Tots, guanyem tots.
Heu guanyat, clar, el de cultura. Clar que sí. Bé, va, entrem en matèria, ara que ja hem fet el joc. Jo volia parlar una mica d'aquest 2022, que és el que podrem veure als vostres museus, Xavier. Per exemple, si vols començar tu, fes-nos quatre titulars. Més o menys.
Bé, a veure, serà un any de reiniciar molts projectes que havien quedat com aparcats aquests darrers dos anys. Bàsicament, a nivell d'exposicions estem molt contents perquè en tindrem dues molt importants. Una que es dirà Per en Taula, que és 20 artesans de la Bisbal ceramistes, doncs, presentaran les seves vaixelles, les seves novetats en vaixella. I després d'aquesta, de cares a l'estiu i fins a final d'any, una exposició d'art contemporani d'en Santi Moix. En Santi Moix és un artista plàstic molt important en aquest moment a nivell català i a nivell internacional, i bé, gràcies a una col·laboració amb un ceramista bisbalenc, doncs ha entrat en aquest món de la ceràmica i ens presentarà doncs una exposició. A part d'això, bé, iniciarem altres projectes, com el que és la botiga del museu. Tornarem també a reemprendre les activitats pedagògiques que havien quedat aparcades aquests darrers anys. També tenim un projecte de que en diguem Suma't al Terracota Museu, amb la voluntat d'aconseguir esponsorització privada, etc. És un any que es presenta...
Un any de reemprendre, no? I,
moltes coses.
I tornar-hi. Sí. Molt bé. Àngela, què passarà pel museu?
Bueno, nosaltres inaugurarem un museu nou.
Diguéssim. Ah, mira, home, titular, no? Molt bé.
Perquè, diguéssim, quan vàrem entrar a l'edifici que estem ara fa 10 anys, farà 10 anys aquest mes de juny, vàrem fer una exposició absolutament provisional perquè en aquell moment no teníem els diners per fer un museu, la museografia permanent. I ara estem en plena feina. Aquest any ja podem inaugurar la planta baixa de la nova exposició i estem treballant per inaugurar l'any que ve la planta del primer pis.
I aquest any, quin mes, més o menys?
No, abans de l'estiu.
Abans de l'estiu.
Sí, sí.
Home, doncs ja vindrem.
Sí, sí, us esperarem. Sí,
perfecte.
Sí. És un gran projecte, és un gran canvi, perquè penseu que fins ara l'exposició, tot i que tenia força acceptació, era provisional i ara ja respon a un projecte pensat i realment és un gran canvi.
Que bé, molt bé. Gerard.
Bé, doncs nosaltres, com els companys, esperem aquest any recuperar aquella normalitat que fa un parell d'anys que no podem portar a terme, que ens vingui molta gent, i inaugurarem exposicions d'art contemporani a partir del proper divendres. En tindrem quatre aquest any. Destacar el cicle de desplaçaments, que en diem, que és que convidem artistes a que coneguin el museu i que llavors faci la seva interpretació artística de les peces, de l'edifici o del que ells creguin convenient. I llavors també tindrem una exposició sobre els camins de ronda. Camins de ronda de tot Catalunya, però ens centrarem també amb els nostres de la Costa Brava. Llavors, moltes activitats, i també tenim moltes ganes de tirar endavant el projecte que hem començat fa un parell d'anys, que és el de Museu de Suport Territorial, que conjuntament amb la Generalitat el que fem és sobretot donar suport a aquells pobles del voltant, aquest cas de Torroella, des de Verges a la Tallada, Gualta, Ullà, Palau-sator, tots aquests pobles. Nosaltres com a museu oficial que som, no, registrat al seu voltant, els intentem assessorar, donar tota aquella ajuda que, que podem nosaltres des de casa nostra.
Molt bé. Jo els he demanat també, Miquel, no, tampoc els he tracat aquí, que es pensessin algun objecte o alguna peça curiosa del seu museu per animar. A vegades et diuen una peça de, mira, en aquest museu tenim això, i clar, et quedes flipant i dius, hòstia, què més hi ha, no? Doncs per animar una mica també la gent a que vagi als museus, i més ara que prepareu tantes coses aquest any, quina peça, quin objecte curiós teniu que volguéssiu destacar? Va, Xavier, comencem amb tu, si vols.
Bé, n'hi ha molts.
Clar, bueno, és un museu, no?
N'hi ha molts, no? Però potser el que a mi, d'una manera particular, m'agrada molt és una gerra, una gerra que deu fer un metre d'alçada i que té un volum important.
Déu-n'hi-do.
Sí, que en diguem la gerra de la Unió, perquè aquesta gerra porta una inscripció incisa, a tot vol, que parla d'això, Unió Obrera de Alfareros, posa la data en què va ser feta, qui va ser el terrisser que la va elaborar. I el que és interessant de tot això és que aquesta Unió Obrera d'Alfareros va néixer arrel d'una vaga general que va haver-hi en la indústria terrissera a finals del segle XIX, amb tot allò que parlàvem
de la crisi. Sí.
I, de fet, els obrers terrissers van entrar en vaga perquè volien un ral més de sou a la setmana.
Mira.
I realment va anar molt malament, tan malament que els patrons els van fumbre tothom al carrer, però els terrissers es van unir amb cooperativa i van muntar aquesta cooperativa de producció. I aquesta gerra, d'alguna manera, és l'exemple d'aquesta, bueno, d'això que va passar llavors i que va comportar la creació d'una cooperativa que va funcionar fins passada la Guerra Civil. Per tant, va tenir 50 anys d'èxit, no?
Molt bé, que curiós. Molt bé. Àngela, tu quin objecte has destacat?
Bé, és complicat també,
Home, jo no sabia que teníeu un llibre de suro del Quixot.
Sí.
Em sembla fortíssim.
De la col·lecció de llibres fets en suro els tenim gairebé tots.
Sí?
Tenim aquest, tenim, i en tenim d'altres també. Sí, és una part important també de la col·lecció. De fet, el que es pot destacar són qualsevol objecte que sigui un ús antic del suro que ja no es conservi. Perquè ara només coneixem els taps.
Clar.
O els paviments, però
ha quedat molt reduït, no? Potser
però
comparat amb
el suro s'ha utilitzat sobretot quan no hi havia plàstics per infinitat de coses, que això en aquesta primera part de l'exposició ja es podrà veure. I potser destacaria una peça que tenim que servia per anar a rentar la roba.
Ah, sí? Com un gibrell o com...
És com un recipient per fregar, que bueno, ho hem vist també fet amb fusta, però es feia de suro en aquell moment. És les propietats, diguéssim, el suro té moltes propietats que per això s'ha fet servir per tantes coses diferents, i una és el poder de fregament que té, i això es feia servir doncs per anar a rentar la roba.
Mira,
aprofitant doncs una part del suro que es pela, que té una forma determinada, es feien aquests estris per rentar la roba. I mira, es podrà veure l'exposició quan l'inaugurem ara, i és una peça molt curiosa.
Doncs ja la vindrem a veure quan ho inaugureu. I Gerard, va, què destaqueu?
Bé, doncs jo destacaria els capitells del castell del Montgrí, que els tenim a la nostra exposició permanent. El castell n'hi havia quatre, perquè hi havia quatre finestres, i van haver-hi dos que van desaparèixer, els van robar en el seu moment, i els altres dos es van anar a treure i es van portar en el museu, no? I també els destaco una mica per la funció que fem els museus, en aquest cas de conservar el patrimoni, les peces, no? I que també aquest lligam que tenim nosaltres amb el parc natural. Molta gent visita el castell del Montgrí i puja, no? Potser no s'hi fixa, però està dins un parc natural, no? On te lliga el patrimoni natural cultural, i nosaltres en el museu també intentem fer aquest lligam entre el patrimoni natural i el cultural, i és important, penso, la conservació en aquest cas dels capitells, que a més són molt macos, no? Artísticament estan molt ben esculpits,
tenen
unes fulles de lis, una altra, hi ha unes cares amb unes pinyes, vull dir que són molt macos i actualment es poden observar en el museu només. I últimament, bueno, aquesta setmana passada ho vam anunciar, també els hem fet una escàner en 3D a través d'un projecte també de la Generalitat, i es poden visualitzar des de casa en 3D totes les bandes. Wow. Jugar-hi amb ells i fer la reconstrucció de com seríem tota la columna i tot plegat.
Des de la vostra web?
A la web es pot trobar, sí.
Molt bé, perfecte. Doncs ja ho tindríem.
Sí, jo us volia preguntar, perquè aquesta petita
juguesca que us ha fet l'Eugènia només començar, més enllà de la broma i de la gràcia, jo em volia, em preguntava, la xarxa de museus, és veritat que tant el Terracota com el del Suro, si no vaig equivocat, formen part de la xarxa del Museu Nacional de les, de la, del, del Manactec, no em sortia l'acrònim, que és una mica una manera d'articular una xarxa de museus al país que parlen sobre, sobre temes vinculats a la tècnica, a la ciència, no? D'aquella època, per entendre'ns. Però jo em preguntava si a nivell comarcal, tu parlaves, no, eres tu que parlaves que el Museu de la Mediterrània actua una mica com a articulador de tota aquesta zona del Baix Ter. Jo em preguntava si els museus, en termes de cohesió de comarca, no tenen una oportunitat de treballar conjuntament perquè es generin moviments de públics, no? Aquí afegiríem, de fet volíem que hi fossin també, però no han pogut venir, el Museu de la Pesca de Palamós, que és l'altra quarta pota museística que hi ha. Aquests museus no tan vinculats a la cosa artística com pot ser, per exemple, el Thyssen de Sant Feliu, sinó aquests museus que expliqueu una història d'un territori, no sé si de, per la via de la col·laboració conjunta no podrien articular una mica més aquest territori, que a vegades no sé si estem molt cohesionats, no? Per exemple, no sé si la gent de Sant Feliu es relaciona gaire amb la gent de Torroella, per entendre'ns. Potser la cultura, potser el patrimoni, potser els museus podríem fer de motor.
Treballem amb xarxa, tots estem en moltes xarxes també, estem a la xarxa de museus de Girona, hi havia hagut una xarxa de museus de la Costa Brava, en part de nosaltres tres hi havia La Pesca, hi havia Sant Feliu i també hi havia en aquell cas Lloret, però és que la xarxa es va quedar així una mica morta, diguéssim. Clar, el nostre dia a dia de vegades ens costa treballar, sabem que hauríem de treballar més, també som uns equips relativament petits en aquest cas, però sí que és veritat que bueno, hauríem de mirar de treballar més i sobretot amb els públics. Hi ha projectes de deixar-nos peces, de passar-nos documents, vull dir, treballs.
La xarxa de museus de les comarques de Girona, que això és, es fan, bueno, es treballen múltiples temes conjuntament, trobo que...
Sí.
Jo diria que la xarxa de la Costa Brava va quedar una mica diluïda quan va prendre molta força la xarxa de museus de les comarques de Girona,
sí, de fet
si
es
fan
una,
projectes
sí,
conjunts.
De fet, és una xarxa territorial, ja sí. per ser, no? És la xarxa territorial de museus de comarques gironines, allà on estem representats tots els museus registrats. També hem de dir que aquesta comarca del Baix Empordà jo penso que és una comarca molt especial perquè el nombre de museus per càpita és molt més gran que la resta del territori, cosa que ens ha d'enorgullir, em penso jo, no?
Sí, absolutament,
I la veritat és que molt bé, perquè cadascú ha agafat un àmbit de coneixement, no? La pesca, el sur, la ceràmica, el que és la Mediterrània, no? I jo penso que, bueno, cadascú està fent la seva feina amb mancança de personal, perquè això també realment el dia a dia fa que projectes de col·laboratius doncs quedin una mica més aparcats, però jo crec que amb èxit, la xarxa territorial de comarca gironines està fent una feina molt interessant en diferents àmbits, I em penso que es nota.
Sí, tant.
Bueno, estava pensant ara, no tant aquest diàleg intermuseístic, sinó també el diàleg entre els museus i els espais patrimonials, no? Que estic pensant, jo què sé, en Ullastret, o estic pensant en el jaciment que hi ha aquí a Castell mateix, o espais patrimonials que hi ha aquí al Far de Sant Sebastià, o els mateixos pobles que tenim. Aquest intercanvi de públic que podria retroalimentar uns i altres, en definitiva.
D'alguna manera es fa, per exemple, nosaltres des d'aquí gestionem Sant Sebastià, des del Museu del Suro, i també es fan campanyes, per exemple, el cap de setmana ibèric, que es porta juntament amb el Museu d'Arqueologia, que és un cap de setmana dedicat a aquest tema, que tant es fa a Ullastret com aquí, a vegades es fan visites a Castell. Crec que més o menys cadascú, diguéssim, tracta el seu patrimoni proper, i ja es fan coses, més o menys. Potser necessitem una campanya com el cap de setmana ibèric,
clar,
o el dia dels museus, aquestes coses que ens donen una mica l'excusa per fer les activitats.
Abans que l'Eugènia preguntava per alguna peça singular, hi ha una que té el Terracota que és intangible, que no és una peça, sinó que és una vista. Hi ha un altell allà al Terracota des del qual el capvespre és meravellós. Es veu... vaja, jo un dia vaig quedar... El Terracota em sembla un espai espectacular, però passejava per aquell altell, hi ha una finestra, que ara no sé, dona a la banda, diguem-ne, a la banda oest de la Bisbal, sí, no? Es veu l'interior de la Bisbal i cap al fons. Sí. I és increïble, la visió que es té des d'allà és maquíssima. Sí. És un intangible també que té el Terracota.
Sí, sí, a veure, jo penso que el fet del propi edifici és un element que suma, no, aquí, perquè no és només el fet del propi museu, de la pròpia exposició, sinó el propi continent, no? Allà on ens ubiquem, que és una antiga fàbrica de ceràmica i que realment és un edifici meravellós i que té unes vistes extraordinàries, i a més aquesta vista que tu parles, que es veu tot el que és la plana de la Bisbal, es veuen també les terreres, que és el lloc d'allà on s'extreu la terra, no? Per tant, des del propi museu pots arribar a veure el lloc allà on s'inicia tot, no? És una vista realment bonica i interessant.
Com aneu de públic jove?
Bé, a veure, de públic anem, eh? O sigui,
públic en termes genèrics.
Sí, jo parlo en termes genèrics.
És que en aquest moment, en el que sembla que si no gira tot al voltant d'una xarxa o d'un influencer o d'un... Vull dir, aquest fet reposat d'entrar a un museu, passejar, veure, viure l'experiència aquesta d'aquesta posta de sol que dèiem, no? Sembla que sigui contradictori en els temps moderns, que diria en Chaplin. Per tant, clar, això com es combat, com s'estimula que vingui gent que es mou habitualment a la xarxa?
Bueno, ho tenim molt millorable, com has fet la pregunta. Vull dir, que tenim clar que tenim molt de públic, però que és jove, però ve en època escolar o des del tema escolar. Però després, lluny d'això, ens hem d'anar inventant, ens hem d'inventar moltes vegades activitats, accions que vas veient que funcionen algunes vegades. Aquella mateixa acció, al cap d'uns anys, veus que torna a baixar, van canviant. També és veritat que és una època, no, amb els joves, que a l'hora de treballar en els museus o els enganxem molt des de potser l'art contemporani, en aquest cas, de fer-los a treballar alguna cosa que els estimuli prou, o és una època que ens desapareixen força des de que ens deixen de venir a les escoles fins que llavors tornen a venir a uns 20 i alguna cosa, doncs és complicat. Si no, els toques molt amb els seus punts, no? Algunes projeccions d'algun documental que ells s'hi vegin molt reflectits, o algun tema que ells hagin tractat molt, molt clar, és complicat.
Ara també això que deia l'Àngela, no? Que a vegades amb l'excusa de certes campanyes doncs poden venir, per exemple, ara pensava, a Barcelona fan l'InMuseu, que deixen entrar les persones a les entranyes dels museus, no? Les portes que posa prohibit el pas, doncs les obren, i una mica veure, segur que els vostres museus estan plens d'objectes i coses que no ensenyeu, o fins i tot les sales on ho conserveu, que també té tota la seva història, no? A vegades amb excuses com aquestes la gent també s'hi apropa, no?
Sí, no, Àngela, no sé...
No, sí, sí, que són coses puntuals.
Clar.
Primer, nosaltres hem d'estar molt actius també a les xarxes, perquè així també podem copsar com es mou, no, la gent, i que sí que potser amb l'exposició permanent és més complicat, però les temporals, accions concretes...
L'agenda, sí, no?, potser...
Dirigit, es pot intentar una mica millorar aquest públic més juvenil.
De fet tant en Gerard com l'Àngela ja han dit les estratègies principals, però jo tampoc m'estressaria gaire, eh? Pobres joves, porten 2 anys sense sortir. Deixem-los que vagin una mica a la discoteca i de festa.
Absolutament, absolutament. Parlava dels joves perquè sembla que és una mica l'assignatura pendent de qualsevol equipament o activitat cultural, diguem-ne, de tall clàssic, analògic, convencional o històric, jo què sé, com el teatre, no?, que no ha canviat des de fa 2.500 anys, bueno, és una mica el repte. Potser la cosa aquesta immersiva, tinc entès que el Museu del Suro aplicarà una mirada una mica més tecnològica en la seva...
Aquesta primera part sí que és una mica més tecnològica, perquè hi ha, diguéssim, hi ha més televisions, interactius, demostracions... Mm-hmm. Aquesta primera part sí, que és una mica com la introducció en el món del suro, i a la part superior, tot i que tindrà el reforç d'imatges i vídeos, serà una mica més immersiva dintre els espais de producció, socials, etc. Una mica les línies que estem fent de treball.
Molt bé, doncs, si les persones que ens escolteu o que ens estigueu veient, si no hi heu estat, us recomanem fervorosament aquests tres espais.
I tant.
De fet, tots, perquè aquí caldria sumar-hi a Can Framis, per exemple, o al Thyssen a Sant Feliu, o tants d'altres equipaments que hi ha a la comarca, però vaja, avui ens han acompanyat el Terracota, el Museu de la Mediterrània de Torroella i el Museu del Suro de Palafrugell. Gràcies per venir a celebrar amb nosaltres aquest Dia Mundial de la Ràdio.
Felicitats a vosaltres, que aguanteu.
Sí, gràcies i felicitats.
Doncs gràcies. Moltes gràcies per venir i nosaltres seguim, perquè ens queda poca estona ja per arribar a les dues, que és quan acabarem aquest programa. Parlarem una mica més d'història de la ràdio amb la Mar i ens queda encara els Arjau. Què dius tu?
No, que no cantaran, que tenen un problema tècnic i no poden cantar.
Doncs, bueno, però parlarem amb ells.
Sí, això sí.
Home, doncs escolta, parlarem amb els Arjau. Res, amb els 11 minuts que ens queda de programa.
Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes. Are we human?
Or are we dancer? 9 minuts i les dues. Som-hi. Recta final. Endavant, Eugeni. Ja hem avançat que parlaríem amb Arjau, sí. Eugènia?
Sí, tenim aquí els Arjau, que, bueno, per un imprevist... Qui de vosaltres? O sigui, tenim a dos Jordis i a un Josep Maria, que, perdoneu, és que no acabo d'identificar les cares amb la mascareta, però un de vosaltres s'ha fet mal a la mà i, per tant, no... ell. Clar, em sap greu.
Gràcies, no pateixis, que això en 4 dies està solucionat.
Bueno, així fem una mica d'entrevista. Com esteu? Moltes gràcies per venir a Ràdio Capital a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Vosaltres en passat vau treure un disc per commemorar 25 anys de la vostra formació. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, bueno, va començar com una broma el 1997.
Què vol dir com una broma? Bueno, us vau separar dels Cremats, no?
Sí, nosaltres... vam ser cofundadors dels Cremats l'any anterior, a una iniciativa del Patronat de Turisme, que volien gent jove per amenitzar els carrers de Calella durant la cantada. Llavors nosaltres cantàvem a la Coral l'any de juny i va sortir d'allà el grup Els Cremats, que érem 10. L'any següent ens vam separar en Jordi i jo i vam fer un duet que vam ser dos fins al 2011 i després ja vam ser tres. Sí, sí.
I fins aquí, no?
Sí, dic com una broma perquè nosaltres realment sempre ens ho hem passat bé cantant. Sí. I la manera de sortir, sí. I de la gent anava a la discoteca, al pub, que nosaltres també anàvem, no? Però també anàvem a les tavernes a cantar, que és el que ens divertia més, no?
Clar.
I allà ens trobàvem i cantàvem.
Molt bé. Fins i tot heu anat, bueno, és que he llegit abans, a Escòcia, no? Heu tocat a Granada, heu tocat a Cuba, no? Heu tocat a molts llocs.
Sí, sempre amb el vincul dels casals catalans de que hi ha a Europa o fora d'Europa també, doncs ens ha fet aquesta invitació i sempre hi hem anat molt gustosos, no? També festivals d'aquí, per exemple, de Getxo, que està molt i molt bé, que és un festival que hi ha 4-5.000 persones i els encanta. Festival de Dènia, també de Veneres, i bueno, ens ho hem passat molt bé.
Molt bé, i a més, a mi em va sorprendre molt perquè l'any passat vau fer una cançó amb Lil Dami.
Sí.
No? Què tal? Com és aquesta experiència de posar música?
Mira, ens van trobar amb un... Saps el festival Ítaca que feien a l'Estartit i feien un concert i allà cantava, no? I jo vaig anar amb el meu fill petit, va dir, ostres, anem a firmar una samarreta amb el Lil Dami, que m'agrada molt, no? I vam anar allà, com que no callem ni sota aigua, doncs vam estar parlant i li dic, no, sí, nosaltres cantem amb un grup de Veneres fa molts anys i tal. I diu, ostres, Veneres? I dic, sí, i pensava... dirà alguna cosa rara, no? Així, ostres, doncs precisament estem buscant un grup d'havaneres per fer com una cosa que fan Estats Units, que han reunit, o sigui, fan una mescla entre el trap i la música country, no sé què, i jo voldria fer el mateix però amb la música d'aquí. Llavors no sabia si, si fer alguna cosa més amb la sardana o amb l'havanera, amb l'havanera. I ostres, doncs després de l'estiu quedem i intentem fer alguna cosa mitges i a veure què passa. I bueno, així es va anar.
Així pim-pam, no? Sí. És això que sona de fons, Martí, vera?
Sí, sí. No l'omplim de mentides. Ai, Ramiro, que lletja que és la vida. Però a vegades contades puc dibuixar un somriure.
M'agrada molt la cançó, deixeu-me dir-vos que també estan nominats, han passat totes les rondes dels Under Rock i estan ja sí, millor estem. Cançó.
Home, que bé!
Sí. Esteu contents, no? Entre les tres, top, i han passat totes les rondes, eh? Sí, sí.
Espera't, i també han guanyat el Palafrugellenc de l'any.
Ah, sí, sí. Sí, sí.
Però quants premis?
Han passat totes les rondes també, de l'any també.
No, estem molt contents, això realment ha tingut un ressò per nosaltres, i bé, i l'havanera, una cosa molt positiva, que l'havanera ha arribat a un públic que potser no era habitual, no? Hem arribat a gent jove, hem vist que respon molt bé, no? I realment això ens dona esperança, no?, que tindrem públic per molts anys, no? Hem anat amb el Dami a cantar diferents concerts seus i ha sigut molt enriquidor, no?, i molt esperançador alhora.
Sí, era molt bo perquè a l'Instagram llegia els comentaris i molta gent jove pensa que, clar, estem parlant de 12 fins a 25 anys, més o menys.
Clar.
I la gent, ostres, les avenides, que jo recordo les avenides que les cantaven els meus pares, els meus avis, a Calella, com anàvem a berenejar. I clar, això és una passada.
Bueno, venen molt de lluny. De fet, el que heu volgut fer amb aquest disc que vau treure l'any passat és una mica homenatjar, no?, tots aquests referents del passat, no?
Sí, 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 totalment. Vam voler fer un homenatge en viu i en el moment que toca, perquè quan la persona, quan vols homenatjar algú és en el moment que està en funcions quan ho pots fer-ho, no?
Clar.
I en aquest sentit, tant en Xiqui Ramon, que havia cantat amb nosaltres 5 anys, cap a 6, i en Afonso Carreras, que no havia cantat, però bueno, eren per nosaltres referents, en Josep Bastons, què no dir d'ell, que ha fet 50.000 milions de cançons, no? O si no, també en Ricardo Balil, que va ser testimoni de la manera primera de Calella, de Begur sobretot, d'aquella època, doncs, bueno, posar una mica sobre l'escenari i fer una mica de festival, no?
I també, bueno, la gravació que teníem amb Càstor Pérez, que vam gravar amb ella l'any 2000.
2000, em penso,
sí,
no?
Sí, que també vam poder posar en el disc, juntament amb una presentació que ens va fer ell quan vam presentar el primer disc el 2006. Que era, sí. Sí, sí.
I ha tingut bona rebuda el disc, esteu contents? Bueno, a veure, els premis i tal, però vull dir, esteu contents amb...
Moltíssim, penso que l'any passat vam cantar moltes menys vegades que habitualment, no? abans de la pandèmia, tot i així, bueno, s'ha venut molt, molt i molt bé i està molt ben rebut perquè precisament com que hi ha aquestes col·laboracions i a més hem pogut fer un repertori molt representatiu de lo que som nosaltres tots aquests 25 anys, pues, ha agradat moltíssim.
Clar, ha col·laborat també la Simfònica de Cobla, no? I Corda de Catalunya.
Això va ser un premi de... Bueno, de
un regal, també
és sí, un regal d'en Josep Lagares i de Metalquímia, que van posar tots els esforços per poder-nos regalar això, no? Aquesta, l'oportunitat de cantar dos avaneres que tots estem d'acord que són referents, com el meu avi, i sobretot el Tamariu d'en Josep Bastons, que també era present a la gravació, i gravar uns 70 músics, pues és, bueno, espectacular.
També lligat en el disc, hem fet un espectacle amb en Francesc Sánchez Carcassés, que hem portat a diferents teatres, auditoris, i a la Cantada de Sant Antoni, aquí a Palafrugell, i fent una mica aquest repàs, aquest viatge musical pel nostre diari de bord, que n'anomenem, i anem repassant la nostra història amb els personatges aquests que van col·laborar en el disc, també en directe en aquella actuació, i la veritat és que ha tingut molt bona rebuda, i ara en farem una altra edició el 10 d'abril a Palamós, al Teatre de la Gorga.
Ah, molt bé, ja vindrem.
Sí. Ens ho guardem. Esteu
superinvitats. Molt bé, doncs bé, moltíssimes gràcies per venir a celebrar el dia amb nosaltres. La pròxima vegada ja portàvem la guitarra i la mà sencera. Sí.
Així... Si volguéssiu fer una capella, us podem fer coros, també.
També.
Sí,
home, si voleu capella i tant.
Va, sí. Voleu fer una, nois? Fem el son, fem una petita versió curteta, val? Perquè us imagineu com era la taverna abans d'haver-hi guitarres i tot això, quan es cantava així a pel, val?
Autèntic, autèntic.
Son. ¿Sabéis, nois?
Son tus labios de coral, sí, de coral. Son tus dientes de marfil, sí, de marfil. Son tus ojos dos luceros que en el mundo no hay igual. L'himne en el cielo, la estrella brillante, sí, cual lucero, sí, constante, de una noche de abril. Y entre la espesura que respira el viento, sí, y la brisa matutina, soñando por ti, ay, sí, quiéreme y serás feliz. Bella niña angelical, y gozarás de otro amante, que en el mundo no hay igual, igual.
¡Molt bé! ¡Molt bé!
Moltes gràcies.
Moltes gràcies
per venir, Arjau. Us seguirem escoltant, us seguirem venint a veure i seguirem parlant de vosaltres en la mesura que ens vulgueu acompanyar també en aquest viatge.
Sempre, i tant que sí, gràcies.
Moltes gràcies, que vagi molt bé, fins la propera.
Una abraçada.
Dia Mundial de la Ràdio. Un minut perquè siguin les dues de la tarda, falta un minut per acabar aquest, bueno, per acabar aquest programa, no?
Ja són les dues,
quan he dit sí que faltava un minut.
Faltan 5 segons.
No, en aquest rellotge.
Sí, bueno, vas a les Canàries, tu.
Bé, interferències que es colen a la nostra emissora, interferències espúries que deuen arribar... emissores veïnes que fan soroll. Deia, estem a punt d'acabar aquest especial del Dia Mundial de la Ràdio, aquesta festa major de la ràdio, i volem fer-ho, doncs, fent una mica més de repàs a fets històrics d'aquest mitjà que tant ens estimem. Marc,
feu una foto.
Perdó, és que m'ha desconcentrat en sí, Marc i les seves sí, coses. Sí. Home, és un honor acabar el programa amb vosaltres.
Home. I tant, l'honor és, sense cap mena dubte, teu.
Ai, que...
Efectivament.
Doncs anem a parlar de la ràdio a dia d'avui, no? Vull dir, per acabar el programa hem fet una mica de repàs a la història de la ràdio i a dia d'avui bueno, s'ha actualitzat molt amb el pas dels anys i com deia això, avui en dia...
No en tots els casos s'ha actualitzat.
Tu parles de la persona, no de la ràdio en si.
Sí, bueno, és veritat.
Ah, és diferent, sí, això, clar.
Jo m'he actualitzat, jo estic a TikTok, jo.
Sí, ja,
bueno,
ja.
No arribem a TikTok, bueno,
també,
de moment.
També, és igual. No,
home,
no,
primer hauríem de començar pas
ja
a pas,
ja tenim
no?
Prou trolls.
No. Sí, ja. Vinga.
No, primer parlem per això dels podcasts, abans el de TikTok. Podcast. Tu t'avances sí, molt, Marc.
Sempre m'avanço.
Clar, ara la ràdio segueix sent ràdio, evidentment, però ara només es transmet per les ones electromagnètiques, sinó que molts dels usuaris ho fan per internet. I s'ha originat aquest, els podcasts. A partir dels principis del 2000, si no m'equivoco, va ser quan alguns mitjans de comunicació començaven a entrar a internet i van decidir penjar molts dels programes que feien perquè els internautes se'ls baixessin per a poder-los escoltar un cop ja havien estat emesos. Clar, tot això és molt modernitzat, ja no era escoltar només a l'hora i el dia i l'hora concreta del programa, sinó que ja et pots escoltar per internet les vegades que vulguis, sí, i queda ja guardat. I a més, la gran evolució, revolució també, però va arribar al juny del 2005 amb la introducció de la possibilitat de descarregar això, com deia, els podcasts a la llibreria d'Apple, iTunes. Mm. Us en recordeu, no? El moment
sí,
de,
l'Anna Salvador i l'Eugènia Güell, que són grans amants dels podcasts.
També poden dir les seves.
Tu segur que deus mirar, escoltar cada setmana gent de merda, tu.
Sí, a l'Eugènia li pega molt escoltar podcasts. Sí.
El feia molt per tu, aquest podcast. De forma
setmanal.
Ho notava. I tu, Marc?
Jo no soc tant de podcast. Jo...
Tu només el tot era millor i exactament, els programes nostres.
Jo només la ràdio d'aquí i llavors també soc molt... Jo soc d'audiovisuals, jo soc més de tele, em sap greu.
Sí, home, però tens ràdio, molta imatge.
La nostra ràdio, que ara es pot veure, no?
Clar,
sí.
És que aquesta era l'altra, ara hem parlat de podcast, però també una de les altres coses que ha canviat en la ràdio és la ràdio virtual.
Clar.
Al final, ai, la ràdio virtual, la ràdio visual.
Visual, sí.
Perdoneu, Clara. O sigui, ara estem sortint per tot arreu, vull dir que ara és...
Ja, per tot arreu.
Twitch, sí, YouTube, xarxes socials, ja, no, és que no queden més plataformes, vull dir que ara ja...
Plataforma per Catalunya, sí, sembla que estem sortint.
Twitch, no? Clar, és que a tot arreu ja, vull dir que no... Ara ja la ràdio ja no només es veu, és que ara ja és imatge, vull dir que ara ja no... Vosaltres que estàveu als inicis també del món de la ràdio, clar...
Els anys 24, l'any 24. Està a tope avui, eh? Va molt a tope avui.
Que no hi havia la part visual, quan vau començar els vostres inicis a la ràdio.
ràdio.
No, clar. Jo com a si molt, que l'estudi de xerrant... Ràdio Begú tenia una finestra que donava al carrer i hi havia gent que esperava allà.
Clar, però ara t'has de mirar també com et poses. Clar, et sí. Estan gravant tota l'estona.
Sí, bueno,
que...
no, veus,
com
en Marc,
no veus quina elegància s'han de posar avui.
Tu, menys que...
tu et faltava l'americana. Com pot ser això que heu fet?
Home, perquè la porta ell, la meva.
La seva americana en realitat és la meva americana.
Clar, no, no. Se l'ha posat ell avui. He hagut de posar, si és una mica copaire, però sóc feliç anant així.
No, no, tu sempre. Sí, sí. Doncs això, així hem fet el repàs.
Ja ho tenim, això?
Sí, home, sí, jo crec que sí, no?
Doncs fem baixar tot l'equip, no? L'Ola Sants i tothom.
Els estava dient. Vinga, va, que marxem, acomiadem el programa aquest especial d'avui.
M'agrada que hi ha moltes noies. Que sempre ens ha costat això i trobo que l'antena és predominant femenina i estic molt content. A més, amb talent, febrer. Gent amb talent,
dia
saps?
Mundial de la
ràdio. Perdó, Serrano.
Hi ha una frase, no sé des de qui era, si era d'en Groucho Marx o no sé de qui era, que deia, val més la pena callar i no semblar imbècil que no pas obrir la boca i aclarir el misteri. No sé de qui és la frase.
I no sé per què ho dius.
Te l'hauries d'aprendre.
Gràcies pel teu suport aquestes 4 hores. Gràcies. Un gust fer ràdio amb tu. Vés a dirigir coses, va. Deixa pas als joves.
Bueno, escolta. Exacte. Sí. Res... Escolta, no us poseu aquí darrere, sisplau, que...
No tenim prou micros per tothom.
Hi ha un micro allà.
Ens heu donat un matí hilarant, divertit, graciós, coral, divers, simpàtic...
Més tòpics, sisplau.
Que us ha agradat celebrar el Dia Mundial de la Ràdio en diumenge.
Oh, no, el millor.
T'estimem.
Ha sigut tan divertit com m'he llevat a les 8 avui.
Exacte. A les 8. Ah, bueno, és veritat, perquè has vingut a dir.
Que venim de la capital.
De terra endins i de mar enllà, eh? Molt bé, Lola, gràcies per dirigir el Coro de la Càrcel.
A tu per fotre'ns en aquest marrón, eh? Allò... Nois, hem de fer això, ja.
Marina, gràcies a tu també.
Home, tu.
Ho ha fet molt bé.
Home, i Anna Salvador, gràcies.
Gràcies.
Sempre, en vida teva. Donem també l'obra, gràcies a la Fundació La Caixa per facilitar-nos en Marc, que vingui...
Desgravo, no? Desgravo una mica.
Maria del Mar, gràcies a tu també.
Com sempre, un plaer.
Joel, gràcies per venir, per parlar d'en Rafael Vallbona. Ai, d'en... Sí, bueno, és igual. És que m'estic liant a menjar...
L'has escoltat molt.
No, és que m'estava liant a menjar Jaume Vallcorba. I ben bé que en Jaume Vallcorba no ha fet un llibre recentment.
A vosaltres la vida no seria vida sense Ràdio Capital.
Home! Us he dit que era un dandy o no?
Sí.
Ho he dit o no ho he dit? Només començar.
Digo.
Eugènia, gràcies.
A tu.
I l'Alba, que és aquesta persona silent, que no vol dir mai res, però sense la qual moltes d'aquestes coses no passarien. Aquest estudi no existiria tampoc. No. Per tant, gràcies també.
Alba, parla. Sí.
Ella... Alba, vine cap aquí.
Sí, sisplau. Avui que t'has dutxat. Va, vine.
Ella és de la gestualitat. I aquesta persona que sempre hi és i que no diu mai res, però sempre hi és, sense les quals aquestes coses no passarien mai. Que passen una mica tard, però passen sempre.
Coses del software.
Passen sempre.
Un poc l'ordinador, sempre.
En Martí Seguer, avui ha tocat un piano a quatre mans, tenint-ne només dues, la qual cosa és meritòria, també.
Aplaudiment
per en Martí. I també per tota la resta de l'equip de Ràdio Capital, els que ja han passat per aquests micròfons avui i els que avui no hi eren, però hi eren d'esperit.
Sí, molt bé, home.
Escolteu, que acabi d'anar bé aquest Dia Mundial de la Ràdio i si Déu vol i el tiempo no lo impide i tornarem l'any que ve.
Això.
Apa, adeu-siau.
Adéu.
Dia Mundial de la Ràdio a Ràdio Capital.